ja, die wird Kleidung in dem sozialen Debatt sobre aquestes dues comunicacions.
Thank you very much. Thank you, Stephen, for that. I found the model of that you use very enlightening. I liked it a lot. I have a couple of questions and comments. The first one relates to, I was very struck between in the first half of your paper, talking very much about a very broad definition of modern language policy, its policy definition, bringing in notions of image management, but actually in the second half, more or less concentrating on constitutional and legislation side of things. And of course, if you think about image, the damage is done much, much earlier. In 1539, you get this expression, grand maternel. What's that? And it's a very contested phrase. People think a lot of huge number of articles about it. But then you get the 17th century, you get in all the grammars and works the phrase, par français. This isn't French. And that can be register not being French, that can be languages not being French, that can be dialects not being French, but there's this constant rhetoric. But anything that's not part of the French Academy long commune, which comes into the French Academy dictionary at the end of 1694, it's part of the sin. So, and then you get the whole series of gastronomism and corriger in these texts, so that the whole climate, you know, the French Revolution is just sitting within a context where all that has been othered for centuries and centuries and centuries. So I wonder if you could say something about that. And then my other point relates to your final points about whether things are looking more positive. And I was thinking about the Loi d'Exon in the 50s, which when it was first came out, people said was a great triumph for the regional languages, but people got much more sceptical about when you read the commentaries now. Because what the Loi d'Exon allowed, it allowed 1 hour per week optionality. So is that really a shift in policy, or is that a kind of sop that you're throwing to people to say be very open? And I wonder are we in that same situation, or do you see a real shift in attitudes and the kind of new things that you're looking at?
I think so. To answer your first question, first of all, I made the same realization as I was putting together the presentation that I see language policy as much more than a policy document, and then most of my examples are from policy documents. I totally take that on board, and actually, in the field of my dissertation, there are more kind of wider examples that come from not necessarily legislation, but also written texts from accounts and different things from different sources. However, this is something that I really want to address in my PhD rather than looking more at language policy. So I feel like in discourses as opposed to only legislation. So definitely a point I would agree with myself. But this, the second point that you made about the Loi d'Exon, actually, I, in my dissertation, have included, it was originally in my dissertation, but it's been way too long, so I took that out. I did that within the start of the passive linguistic phase because, precisely for the reasons that you said, because there, I think it's something like there are 11 articles in the law, and I think there are at least 9 mentions of folklore or words related to folklore, and I see that as a very much, there is this just focus, shifting focus immediately back to the past every time any question of use comes up. It really relegates it always to this is something seem to provide more qualitatively a better description, a better image of the languages as being something that can have roots in the present, that can be viewed as not as a hindrance, but as something that can actually be, I think there was a line in the paper about improving cognitive development, improving cultural and linguistic and different kinds of modern awareness, and then also providing this idea, I guess, from as a really prestigious qualification that can be followed by pupils after school, provides a certain a use. And actually, there's some, I've read some letters actually about online by people who have, I think it's from Jumi, but I guess you'll say this is a real leap forward in providing an output for people who have been through the bilingual streams of education. So I think that there seems to be at least a shift in the discourse from the Ruedic son looking at this is something, you know, we have to remember our past, we have to remember our ancestors, moving to something, this is part of who we are now, there are uses for this in society, but it can go a lot further. And actually, I think the proof of the pudding really is looking at how young people respond to these discourses. That would be the evidence of whether it'll be shifted. C'est vrai que exemple, l'ordonnance de Julien Potret, j'avais lu ce même point sur la compréhension et l'intention. Et je dirais que le pouvoir d'une politique linguistique réside pas forcément dans le texte par lui-même, mais dans sa compréhension, dans son interprétation par les acteurs sociaux qui s'en servent, et aussi les gens qui sont plus généralement influencés par ça. Parce que je sais que l'ordonnance de Villers-Cotterêts, par exemple, a été impliquée au moins 5-6 fois dans les années récentes dans des processus pour justement donner un jugement comme quoi on ne peut pas utiliser le français dans tel ou tel cas, même si ce n'est pas l'intention de la loi originelle. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain intérêt à découvrir l'intention derrière une loi linguistique, mais telle qu'elle est utilisée, très, très fréquemment, d'après ce que j'ai vu, l'intention ne compte pas beaucoup. Surtout au niveau de cette loi par rapport au processus. Et la deuxième chose dont vous pouvez parler de cette ordonnance et après, c'était
la Constitution.
C'est intéressant de l'interprétation de la Constitution parce que j'avais vu que il y a eu je n'ai pas étudié de très près, mais j'ai vu qu'apparemment il y a eu un grand débat sur le positionnement de l'article 75.1 qui fait référence aux langues régionales, parce que les politiques étaient très contents de mettre cette ligne pour le français à l'article 2 de la Constitution de 1992. Et après, c'était assez naturel d'ajouter après ça une mention pour les langues régionales, mais en fait, il y a eu polémique face à ça, parce que c'était la question de mettre le français à côté des langues régionales. Et donc, finalement, ils ont décidé de créer un nouvel article, mais en fait, c'était même insuffisant, ils devaient créer un sous-article 75.1 juste pour faire mention aux langues régionales. Donc, c'est vrai que l'intention peut-être n'était pas de créer une hiérarchie entre les langues, mais je vois que le résultat de l'interprétation a bien été réussi.
Merci.
Bon dia. Jo hi ha, en primer lloc, visitar els comunicants, la visita com a material, les seves intervencions, perquè d'entrada són temes que m'interessen moltíssim. Tota la qüestió dels genocidis i els genocidis afecta molt la qüestió dels sentiments lingüístics, que és una de les que jo treballo. I, efectivament, la qüestió del nom de la llengua i l'identitat doncs, també és una qüestió que m'interessa moltíssim. En tot cas, voldria fer una pregunta a l'Adrià i una breu reflexió. La pregunta potser és molt bàsica, però m'ha cridat l'atenció els particularistes que has esmentat, doncs, tot i reconèixer la unitat de la llengua, optessin pel glotònic llemosín, si no ho he entès malament, que ja estava, o ja havia deixat usar-se en un conjunt de domini lingüístic català i que, curiosament, havia estat utilitzat per evitar glotònics regionalístics, no? Aleshores, no deixa de cridar l'atenció i m'agradaria saber si l'aplicaven només en quins cercles, només ahir vam estar parlant en quins cercles, i si l'aplicaven només en lloc de la variant valenciana, perquè si no no podria acabar de ser. No sé si m'explico. Sí? Per una banda. I l'altra seria una reflexió que no deixa de donar tots pel cap, que estigui evitable per molt que ho intenti jo la meva tesi, separar identitat de nom de llengua, perquè són qüestions que retroalimenten contínuament i que quan busques, quan cerques, per tant, com t'has explicat, doncs, això, qüestions identitàries, al cap de baix sempre vas a parlar com anomenes la llengua que parles i a la inversa, no? I, però Per tant, doncs, sempre estem en aquest punt de... en aquest punt de partida i en aquest punt de trobada, per aquesta altra reflexió.
Sí. Bé, a veure, va al nom de Genocí, en aquesta època, de fet, professora Bonamari d'un llibre sobre, el nom de la, llengua, ella dibuixa un poc aquesta, forma barbàrica, no, sobre aquesta qüestió, i en aquesta època el que es veu és doncs, que els valencians d'aquesta època, o alguns dels valencians d'aquesta època, el que fan és utilitzar aquest nom per a implícitament reconèixer la unitat de la llengua i no utilitzar el nom català o la llengua catalana perquè això doncs, els feia un poc de cosa, no? És a dir, a nivell identitari, doncs, com el que els feia, els separava un poc. No? Això és d'una manera, doncs, com un circuit d'òptima, no? És a dir, com dir català d'una altra manera, que, és a dir, molts d'ells ja sabien que era el fet de l'Oriol Lente, és un d'ells, l'Oriol Lente és un dels que públicament fins i tot diu jo sé que aquest nom filològicament no té cap sentit, no diu amb aquestes paraules, però és el significat del que diu, no té sentit filològicament, perquè sé que no li deia emoció en aquesta llengua, però perquè ja sabeu que la teoria que feia emoció era que havia nascut la llengua monja, la ciutat de la llengua monja, etc. Reconeix això, reconeix la impropietat filològica del nom, però li troba un ús per a evitar les qüestions o els conflictes identitaris entre valencians i catalans. I se creia un. Després, sobre la qüestió aquesta del nom, de l'altra pregunta que has fet, sí que hi ha uns pocs que utilitzen Llemosí per a referir-se només al valencià. Però això són molt pocs, molt pocs. Per exemple, en alguns textos, Constantí Llombart, en un principi fa una proposta de noms un tant curiosa, que és també per evitar això, però diu el Llemosí català, el Llemosí valencià, el Llemosí mallorquí, fa una proposta un tant curiosa, i uns anys després em veuré que això no funciona, no, que ja els catalans ja, efectivament, de feia anys que havien dit que això no tenia cap sentit, doncs si diu sí, doncs no passa res, doncs Llemosí, però com esperar, per al valencià. No? Aleshores, quan diu jo així, en els últims anys ja és com que referir-se simplement al valencià. Que és curiós també, perquè el valencià sí que és un nom històric que podria haver utilitzat perfectament, no? Però no el van deixar ser utilitzat els dos a la vegada. No? I sobre, ja per acabar sobre la reflexió que has fet, sí, és una qüestió doncs, que la qüestió del nom i de la identitat doncs, és una qüestió que està molt lligada, està molt unida i està té moltes implicacions i no només ara, és a dir, que ve de lluny d'aquesta qüestió i és interessant doncs, veure com això, com que fa més de 100 anys doncs, aquestes coses doncs, també és cert que no era una qüestió tan com de conversa diària, evidentment, era uns fenòmens d'erudits i d'escriptors, però tant, sí que entre escriptors i escriptors era una qüestió doncs, que importava i que interessava, i això vol dir doncs, que no acabava de satisfer pràcticament a ningú.
Jordi, i serà l'última qüestió sobre aquest apartat.
Bueno, moltes gràcies a tots. Cap pregunta, en realitat és un comentari superbreu. L'identitat de l'Occident influencia a les ideologies lingüístiques i fins i tot ens influencia als investigadors. Per exemple, les etiquetes en pràctica sempre secessionisme, particularisme, això ja té una ideologia d'ara. Per exemple, el secessionisme parteix de la base de que hi ha una unitat i que se separa. En canvi, per exemple, en el cas del gallec, aquí parlen del reintegracionisme. Això pot ser implícit que hi havia una unitat anterior que ara ja no hi ha una unitat i ara volem reintegrar-la, no? En canvi, doncs, no sé, l'equivalent del reintegracionisme tecnologia en general como inteligente, ¿no? Pero en realidad son dos maestras de los mateis que implícitamente ya concentra ideología. Y una última cosa, la ideología también ha influido en los codificadores. Y eso yo no sé si es de acuerdo, pero yo creo que sería muy interesante analizar hasta qué punto la ideología nacional influye en la propuesta de Fabra, hasta qué punto la ideología de Sánchez Barnés o de Moro influye en las seves propuestas. Yo diría que sí, que Moro. Bueno. No es exactamente este tema, pero también es la influencia de la ideología.
Gracias.
No, 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 sí. No, ahora básicamente sí, evidentemente, los tenemos ideología y cada que como investigador siempre intentar separarnos el más posible de todas nuestras preferencias de personas, ¿no? Sí que hay ideología de esta ideología. Pero también se refiere a una ideología en la que está cuestión bastante habitual, ¿no? O sea, no es una, no es una propuesta revolucionaria en ese sentido. Y respecto a la comparación con Galicia, pues claro, ahí partiendo de que allí sí que hay, podem considerar que alguna separació i després és més o no, però sí que com socialment sí que hi ha aquesta percepció, majoritàriament, doncs sí que és més correcte parlar de reintegracionisme, perquè s'ha de reintegrar a una cosa que s'ha desintegrat, no? És a dir, igual com a passó, doncs, unitarisme, doncs és això, refermar una unitat que no s'ha arribat a trencar, però que sí que en algun moment s'ha mostrat